Tot costa.
Flick demana solucionar la qüestió del nou. El Barça potser va ensenyar massa les cartes amb Julián, però confiem que Deco tingui més alternatives pensades. Mentrestant, Ferran es deixa estimar aquí i allà.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de dilluns 3 d'agost del 2026. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ha fet avui el seu últim entrenament a Anglaterra i ara ja torna cap a Barcelona. Arribarà aquest vespre, això el dia que hem sentit el tècnic Hansi Flick, que reconeix que cal resoldre la situació del davanter centre.
De seguida el sentim des de Birmingham amb en Ramon Salmurri, que també està a punt de tornar i que ens ha d'explicar què ha de passar amb el nou.
També hem sentit, per cert, Ferran des dels Estats Units, que ha fet allò de dir que ja veurem què passa amb el seu futur, que en el futbol mai se sap i que està esperant per prendre la decisió correcta. Per tant, més incertesa encara sobre el futur del davanter valencià.
Avui han sortit els horaris de la quarta jornada de Lliga a primera i a segona.
El València-Barça serà el diumenge 6 de setembre, un quart de 5 de la tarda, i més tard a les 9, l'Espanyol-Sevilla a segona, Sporting-Girona el dissabte 5 a un quart de 5, i el Sabadell-Còrdoba el dilluns 7 a dos quarts de 9 del vespre.
També hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F.
El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7.
El Barça ha anunciat avui que l'equip femení farà una estada de pretemporada a Andorra.
Serà des d'aquest dijous dia 6 fins al 10, per tant fins dilluns que ve. A la tornada serà torn pel Gamper contra el Montpellier el dimecres 12 a l'estadi Johan Cruyff.
Avui s'ha disputat la tercera etapa del Tour de França femení entre Ginebra i Poligny.
Primera etapa ja en territori francès l'ha guanyat la noruega Sigrid Hauset, que és la nova líder de la general. La catalana Paula Blasi continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove i és 13 ara mateix a 2 minuts 18 segons de la líder. Per cert que avui també hem sabut que Tadej Pogacar participarà aquest any a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. L'eslové no ho feia des del 2019.
El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu.
El Manresa del Baskonia signa per les pròximes 3 temporades i substituirà en el càrrec Juan Carlos Navarro, que no continuarà com a mànager i que ara tindrà funcions d'ambaixador i també de mentor de la secció de bàsquet.
Al Lleida, parlem de bàsquet també, torna el pivot de l'ascens Curquat.
El jugador sudanès de 2'8", que ocupa plaça d'extracomunitari, l'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. Curquat ja va jugar al Lleida la temporada 23-24 i va ser una de les peces importants per a l'ascens del club a l'ACB. Va ser, de fet, el jugador més valorat a la final a 4.
Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips al Campionat d'Europa de Natació Artística.
Les tres catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Abans, aquest matí, Iris Tió ha tornat a guanyar una altra medalla, aquest cop la de bronze a la final de solo lliure. Tió ha obtingut una puntuació de 284,5 punts, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. És la tercera medalla de la barcelonina, després d'endur-se dissabte passat dues plates en el duet lliure i també en el duet mix lliure. Per la seva banda, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Minac, que ha fet la plata, i del britànic Ranju Tomlin.
I en handbol, a lateral esquerre, Oriol San Felipe, fins ara jugador del Barça Atlètic, formarà part del primer equip blaugrana.
San Felipe, de 20 anys i un 98 d'alçada, que ha estat una peça clau en el filial durant les dues últimes temporades.
I Roger Bosà, què preguntem avui als nostres oients?
Doncs mira, arran d'aquestes declaracions avui de Hansi Flick, el tècnic del Barça, sobre el nou, diu que s'ha de resoldre aviat la situació del davanter centre. Us preguntem vosaltres què faríeu? 4 opcions: buscar una alternativa amb tot per Julián, Lamin de fals 9 o renovar Ferran. Teniu aquesta enquesta al nostre compte x.com/totcosta.
Tot això des d'ara fins a 2:15 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 2:15 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Susi Sala, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Senyor Marc Mallola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja tornem a ser un estiu més, al tot costa d'estiu, i quan el presenta un servidor, demano els tertulians que s'estirin al divan. Per tant, endavant. Em poso la disfressa de Sílvia Coppolo i estiro la pregunta del dia per conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal. Avui, ja ho sabeu, Flick ha dit que s'ha de resoldre això del nou. Jo us pregunto, començo per tu, Susi, algun problema personal que hagis de resoldre, va? Pot ser important
ara mateix...
s'ha embussat al vàter?
No, ara mateix és el dia que començo les vacances.
Aquest... Això és un problema?
Sí, sí, haig d'escollir el dia que començo les vacances, perquè de moment tinc feina i no puc triar.
On vols anar de vacances?
Vull fer vacances, és igual on anar.
On voldries anar de vacances si poguessis triar una destinació idíl·lica?
Ara mateix, la meva destinació preferida és Formentera, però no ara a l'estiu.
Per què Formentera, Susi?
Jo hi he anat habitualment al mes de maig. És una plaça recurrent amb la gent de la família, per tant, tornar-hi tan aviat com pugui.
Molt bé. Marc Mallol, algun problema per resoldre de l'àmbit personal? Pot ser gros, pot ser petit?
Em fa mal l'esquena.
Per què?
Vaig pinçar fa un parell de setmanes.
I ara què hem de fer?
De la manera més ridícula possible.
Com va ser?
Posant-me els mitjons.
Tens una edat, ja, Marc.
Sí, deu ser això, o que he dormit al sofà durant un parell de setmanes ben bé perquè se'm va espatllar l'aire condicionat de casa.
Ah, pensava que era una discussió amb la dona.
Podria ser, et podria estar mentint perfectament, però no, va ser el tema de l'aire condicionat, que m'obligava a dormir al sofà, perquè allà davant del sofà just és on tenim un ventilador de peu potent.
D'acord.
I clar, l'única manera d'intentar dormir durant la nit sense l'aire condicionat. Per sort, això està arreglat.
Molt bé.
Però per culpa de dormir al sofà un parell de setmanes em vaig pinçar i no acabo de fer net. Caram. Semblo entre en Robafaves, que és el gegant de Mataró, i una persona ja amb severes dificultats de mobilitat, fruit de l'edat, perquè m'està costant.
Hi ha gent que comença així i acaba al cementiri de les Corts.
Bé, tots acabarem al cementiri, segurament d'una manera o una altra.
Això és veritat.
Una miqueta Frankie de Jong,
Sí, també és veritat. Sí. Doncs l'esquena del Mallola i el dia d'iniciar les vacances de la Susi Sala són els problemes dels tertulians d'avui dilluns al Tot Costa. Va, 7 i 7 minuts, parlem del Barça. Good day.
A Catalunya Ràdio. Tot Costa. Amb Sergi Camps.
I avui la cançó que ens tria el nostre muntador musical, el Sam Silva, és aquesta No Leaf Clover, de Metallica, perquè avui el cantant de Metallica fa 63 anys, el senyor James Hetfield. La felicitem des d'aquí, és un oient fidel del Tot Costa, sobretot els estius, em consta. Amb el Sam Silva, el muntatge musical, la Rita Pinyola, la producció, la Júlia Aparicio, el control central, i també una salutació als companys d'Esport 3 que realitzen aquest programa per la seva versió televisiva. Parlem del Barça i connecto aquesta hora amb el Ramon Salmurri des de Birmingham. Salmon, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Últim dia del Salmo i del Barça a Birmingham. Última hora de l'equip, Salmo.
Doncs mira, el Barça a hores d'ara ja està volant cap a Barcelona, perquè avui és el dia que tancava aquesta gira. Hi ha hagut canvis en el pla de viatge, que en principi estava previst per aquesta nit, però l'absència de rival en la jornada d'avui, el Preston North End, havia de jugar contra el Barça, tenia un partit oficial aquesta setmana, va jugar un partit amistós ahir, se li van lesionar molts futbolistes, va trucar al Barça dient que no podien jugar amb el primer equip i que es presentarien aquí amb l'equip reserva, i quan li van traslladar això a Hansi Flick, doncs Flick va dir, escolta, per jugar contra un equip que no té el nivell que demana el Barça, doncs deixem-ho estar. I el que ha fet Hansi Flick és muntar un partit paral·lel, un partit d'entrenament, ha dividit el seu grup en dos equips, ha fet tres parts de 20 minuts i hem pogut veure els primers 15 minuts en obert als mitjans de comunicació, un partit que ha acabat 1-1 i que té algunes cosetes. Bàsicament, que Fermín ja ha jugat, també ha jugat Ronald Araujo, que tampoc va jugar contra el Birmingham per aquests problemes al soli, i que Rafinha ja està al 100% i també ha pogut tenir minuts. També ha tingut minuts Jesse Bisibo, que és la nova incorporació al Barça aquest mercat d'estiu, que després en parlarem.
Doncs el nom que no ha jugat avui en aquest partit és el de Ferran Torres, Salmo, però és el nom del dia que en Barça. Bé, de fet, Ferran Torres i la figura del nou. Per on vols començar? Perquè ha parlat Ferran, ha parlat Hansi Flick, avui escoltem els protagonistes.
Mira, és que jo crec que tot el que ha passat el dia d'avui reflecteix molt bé quina és la situació respecte al nou a Can Barça. I d'entrada et poso una mica de context. La posició del Barça amb el nou és: volem Julián. Uh-huh. Aquest és el nostre objectiu principal. Ara bé, la negociació amb Julián està complicada. Està a expenses, bàsicament, del que faci Julián, de que Julián sacsegi l'arbre, es mogui, si és que decideix que vol forçar la seva sortida al Barça. Si no, el Barça, diguem-ne, que veu poques opcions al mercat. S'entén que d'especialistes al nou només existeix Harry Kane i Erling Haaland i que tots dos és impossible arribar-hi. Per tant, l'alternativa que es planteja al Barça és la polivalència dels seus futbolistes. I en aquest sentit, per això, s'ha fitxat jugadors com Karim Adeyemi o Anthony Gordon, jugadors que puguin posar a jugar en diverses posicions d'atac. Una mica, el pla B del Barça seria la polivalència i el fals nou. Aquesta és la idea. Ara bé, avui acaba aquest partit d'entrenament, surt Hansi Flick i envia un missatge directe cap a Deco.
We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
And then we will see what happens.
Això, Salmo, ho interpretem com una tímida pressió cap a Deco perquè faci la feina, o no hem d'anar tan lluny?
Sí, sí, és el que tinc. És un missatge
és pressió,
directe cap a Deco. Escolta, jo vull un nou i necessito un nou. Fixa't que enmig de la resposta, Hansi Flick també parla del tema Ferran. Hem d'esperar a veure què passa amb Ferran, diu una cosa així el tècnic del Barça. A veure, la situació amb Ferran és que el Barça no el vol vendre, vol renovar el futbolista, però el Barça té molt clar que no vol oferir a Ferran un contracte de davanter centre top, de davanter centre estrella. Hem de pensar que en aquesta renovació de Ferran també hi ha aquests 8 milions d'euros que el Barça haurà de pagar al Manchester City si acaba renovant-lo. Això no és un problema a nivell econòmic pel Barça, però sí que és veritat que carrega encara una mica més aquesta negociació. I paral·lelament a això, Ferran, que ara mateix se sent el rei del món. Uh-huh. Gol al Mundial, el gran protagonista, el gran heroi de la selecció espanyola, ha pujat el seu valor de mercat i veu com el Barça no té davanter centre, té a Ferran, li queda un any de contracte i, per tant, és un moment propici perquè Ferran pugui negociar. Doncs bé, avui Ferran, des dels Estats Units, a la NBC, diu el següent.
I have contracted Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
Okay.
But I don't know yet.
Is there a dream club?
Yeah.
What's the dream club?
Just be happy.
Well played.
Ferran el que diu és que està molt content i molt a gust amb el Barça, que té contracte, però immediatament afegeix. Però en el futbol mai se sap i no saps on pot acabar. I el periodista li pregunta: tu tens algun equip somiat? I Ferran diu: sí, sí, jo tinc un equip de somni. I el periodista li torna a preguntar: i quin és? I aquí Ferran riu i diu: ser feliç allà on estigui. A mi, deixa'm afegir, em recorda absolutament una famosa resposta de Samuel Umtiti, després de petar-ho en el seu primer any com a blaugrana, enmig de la seva renovació de contracte, en una televisió francesa, va respondre, quan li van dir quin equip jugaràs la temporada vinent, va respondre: Joker, és a dir, el Joker, no em vull mullar.
Un comodí,
una
no?
mesura de pressió, exacte, de pressió absoluta sobre el Barça. I ara Ferran està jugant, si fa no fa, les mateixes cartes.
Ara obro el tema Ferran aquí amb la Susi i el Marc, però Salmo, a dins del Barça, com et consta que està caient aquest deixar-se estimar de Ferran Torres per altres clubs?
No hi ha hagut cap mena de conversa entre el Barça i Ferran, ni entre el Barça i Ferran, ni entre Deco, director esportiu, i l'entorn de Ferran. No hi ha hagut cap contacte. Per què? Perquè estem parlant d'una negociació. I aquí, el que faci el primer pas, ja d'entrada, té un punt a perdre. Tu posa't que ets Deco i truques: escolta, que volem renovar. Uh-huh. Això dona una posició de més força al representant de Ferran Torres. En canvi, si és el representant de Ferran Torres qui truca a Deco i li diu: escolta, que volem renovar, o escolta, que tenim una oferta del Paris Saint-Germain, que és el nom que està sortint a tot arreu, que volem marxar, doncs això debilita una mica la posició del propi Ferran. Per tant, tots dos són a l'espera del que passi quan torni Ferran i s'incorpori a la dinàmica del primer equip. El que passa és que el Barça aquí juga amb un avantatge, que és que de moment el jugador té contracte. i fins al mes de setembre no té per què encarar la seva renovació. Per què dic fins al mes de setembre? Perquè és quan el mercat ja estarà tancat, el Barça haurà fet totes les operacions que necessita fer en l'1-1, i escolta, si Ferran es vol moure abans, que ho traslladi i que ho comuniqui. Deixa'm afegir que en cap cas el Barça es planteja allò de no vull un jugador en el seu últim any de contracte. És a dir, allò de que es va intentar amb Frenkie de Jong o que es va intentar amb Ousmane Dembélé no passarà en aquest cas.
Molt bé, doncs a veure, Marc Mayola, començo amb tu, parlant d'aquesta figura de Ferran Torres. Esportivament, tu podries pensar, mira, ha marxat Lewandowski, aprofito aquest forat i intento ser el davanter titular del Barça. Seria una visió, evidentment, hi ha interessos econòmics, hi ha també, doncs, si et sents molt o poc a gust en un lloc, però esportivament Ferran podria dir, mira, és el meu moment a Can Barça per fi ser el nou titular.
Sí, podria pensar això, però ens hauríem de posar en la pell de Ferran. Em costa posar-me en la pell de Ferran.
Per algun motiu en especial o no?
Em costa identificar-me amb ell com a persona. I llavors no sé què li passa pel cap i tampoc sé com interpretar aquestes declaracions que escoltava mare sobre la seva destinació de somni. En qualsevol cas, ell té un any de contracte, podria pensar que ara té més opcions de ser titular, però potser si té una oferta superior econòmicament i amb un projecte esportiu també engrescador, doncs per això s'entén aquesta posició i que jugui a la puta i la Ramoneta. Jo crec que és un jugador amb una vàlua esportiva interessant i que seria una pèrdua en aquest sentit per a la plantilla del Barça, però que també el Barça com a club ha de tenir en compte moltes altres coses i també l'aspecte econòmic és molt important. Jo, si no vol renovar, el traspassaria i llavors, i així, de totes, intentaria fitxar un davanter centre. Si s'acaba quedant en últim any de contracte sense renovar, doncs potser el pla B que ens explicava en Salmo al principi, d'optar per una davantera amb molta mobilitat i un fals nou, també m'encaixaria.
L'altre dia, al Club de la Mitjanit, vas parlar que Lamine Yamal podria, doncs, iniciar-se com a fals nou en el cas que l'equip ho demanés. Potser s'estan alineant els astres perquè això acabi passant, que Lamine s'estreni com a fals nou.
Sí, però no només ell. Fins i tot Gordon ho pot fer. Adeyemi també, tot i que a mi Adeyemi com a nou em pot arribar a agradar si té una referència per davant que treballi contra centrals i els fixi i ell, per sorpresa, poder entrar a l'àrea. Si ha de ser el nou, nou i l'home més avançat pateix més... Però sí que...
Dani Olmo.
Dani Olmo, exacte, Salmo, sí. Dani Olmo és un futbolista que interpreta molt bé els espais reduïts, aquest primer contacte amb la pilota és molt dolç per marxar ja de la marca, i això en un context de Barça atacant blocs molt, molt aculats acostuma a funcionar, però Lamine, el que deies, Lamine per dins, perdries aquesta centrada verinosa que té ell com a extrem dret, que sempre busca el segon pal i que és una centrada marca de la casa boníssima i sempre perillosa, no la podria fer tan sovint, però guanyaries clarividència i pes en el joc interior, que és una cosa que el Barça de Hansi Flick, sobretot en aquesta última temporada, ha anat perdent, aquest pes i aquesta consistència en el joc interior. Un futbolista tan intel·ligent i amb tan bona visió de joc com Lamine, jugant a dins, combinat amb jugadors que es desmarquen constantment amb molta agressivitat a l'esquena de la defensa, això et permet tenir un gran passador per buscar aquests jugadors que es desmarquen, però també et permet tenir el teu millor jugador amb espai, amb més temps i espai, perquè els que treballen a la desmarcada el que fan és estirar l'última línia dels rivals i això regala més temps i espai al teu millor jugador, Lamine, si el tinguessis a dins.
A veure, Susi, Ferran Torres, un jugador criticat molt sovint, però que té bons números, objectivament parlant, et preocupa la seva marxa?
Em preocupa si no torna un altre nou, perquè després et quedes només amb falsos nous, i el que jo crec que seria un error seria haver de jugar-t'ho tot, sigui amb Lamine o amb qui sigui que faci de fals nou. Però el que em preocupa més és que Ferran és un jugador que ha demostrat ser bastant dèbil mentalment, que quan ha entrat en dinàmica negativa doncs li ha costat molt sortir-ne. I alhora està demostrant que quan ha entrat en dinàmica positiva... ara es menja el món, el qual és molt lloable, no? Però ha de pensar tant el club com el jugador que no sempre estàs en aquestes èpoques tan dolces i que pots tornar enrere. Llavors, s'ha de calibrar molt bé quin és l'esforç que vol fer el club per tenir un jugador que pot tornar a recaure en aquestes èpoques més fosques o no tan clarividents, sobretot de cara al gol, I Ferran també ha de tenir en compte que no sempre estarà com està ara. Jo, a mi, jugar tot sempre en fals nou, independentment del jugador en si, que estic d'acord que pot aportar característiques diferents, sí, m'agrada tenir un jugador molt, molt de referència, un rematador, però el que deia en Salmo és que qui s'assembla a Lewandowski, només hi ha dos noms que no estan al mercat, per tant, has de buscar alguna alternativa, que no sé si podria ser algun jugador del B per anar entrant, per anar agafant minuts molt concrets, amb partits encallats on s'hagi de rematar, i tots aquests jugadors que hem parlat no són rematadors purs d'àrea.
Jo en aquest sentit sí que us haig de dir que tinc la sensació que Hansi Flick l'aposta aquesta pel fals nou no l'acaba de veure. O sigui, a Flick el cos li demana un nou i un nou amb experiència. És a dir, algunes alternatives que han sortit que de futbolistes joves amb molt recorregut no és el que té Hansi Flick al cap ara mateix per encarar aquesta temporada. I, de fet, per mi, la seva resposta d'avui és molt clara en aquest sentit. Escolta, jo confio en Deco en el sentit de... Ell em va dir que em portaria un nou i necessitem un nou.
Això que dius és molt interessant, saber quin és exactament el perfil de nou que vol Hansi Flick. Si realment el que vol és un nou, un nou clàssic, has d'anar a parlar amb Dusan Blahović, que a més a més...
No hi comptis.
Doncs ja està.
No hi comptis.
Evidentment, Harry Kane no el pots fitxar perquè vol renovar amb el Bayern, i renovarà amb el Bayern. Erling Haaland, per qüestions econòmiques, no hi pots aspirar, ho deies al principi. Perquè la gent diu, no, és que has de fitxar un nou que et garanteixi 30 gols per temporada. Això només t'ho fan aquests dos. Te'ls asseguren, aquests dos, Kane i Haaland. No existeix. Llavors, tots els altres que hem anat descartant, tampoc hi pots comptar. Julián Álvarez, Krupi, Joao Pedro està a punt de renovar amb el Chelsea... diguéssim que les opcions cada cop són més reduïdes. A mi a Sport 3 m'han demanat una llista de quins 10 futbolistes, per exemple, quins 10 nous podria tenir el Barça a la seva llista. Són de característiques diferents, però no n'hi ha tants. Víctor Osimhen, per exemple, és molt difícil treure'l de la Tassarai també perquè cobra moltíssim. Després hi ha també tot el que està relacionat amb la seva mentalitat i manera d'entendre el dia a dia en un esport competitiu. Però vaja, això són figues d'un altre paner. Però és molt complicada la posició del Barça, Salmo, si realment a Flick vol un nou tant sí com no. No n'hi ha tants.
No, si és que, o sigui, per això som ara mateix aquí, per això tenim aquest, diguem-ne, entre cometes, problema, perquè d'un costat la direcció esportiva diu, escolta, és que el mercat hi ha el que hi ha i no puc, i doncs potser haurem de tirar amb el que tenim, i de l'altre l'entrenador que diu, no, ni parlar-ne, a mi em veu assegurar que tindríem un nou.
I per què dius, Dusan Blahović, no hi comptis? No agrada aquí, la direcció esportiva?
Sí, perquè l'altre dia vaig tenir una conversa amb un membre important de la direcció esportiva del Barça i vaig fer com tu i vaig dir, escolta, doncs si no hi ha aquests dos i l'entrenador t'està demanant un nou de garanties, doncs Blahović és una de les opcions que tens al mercat. I la resposta va ser, no va ser amb aquestes paraules, però va ser no em facis riure. És a dir, que van ser molt contundents pel que fa a dos amb Blahović. Jo crec que aquí hi ha un tema que no estem tocant i que també hi té una mica a veure, que és la sortida de Robert Lewandowski. Ho dic en el sentit de que, i això no és informació, sinó que és opinió, però tinc la sensació que si a Hansi Flick el col·loques al mes d'abril, maig, i li dius, escolta, no hi haurà possibilitat d'un davanter centre. Què vols fer amb Robert Lewandowski? Doncs potser se l'hagués quedat. No perquè Robert Lewandowski estigui en el seu millor moment, sinó perquè Flick és un entrenador que viu còmode amb un nou de referència, amb un nou d'experiència. I com que en aquell moment la jugada del Barça era Julián i tothom estava molt convençut que Julián sí o sí, doncs aleshores es va fer una aposta. Però clar, Flick diu, escolta, a mi el que se'm va dir és que tindríem un nou.
Doncs d'aquest perfil n'hi ha ben pocs.
Sí. I Julián tampoc seria... compleix aquest perfil.
No, Julián no és un nou. No, és un nou i mig, per entendre'ns. És un jugador que s'allunya dels centrals, que combina bé entre línies, que dibuixa parets, que té bona arribada a l'àrea, però en segona onada normalment necessita un jugador al davant que li fixi també centrals.
No és un rematador nat.
Vangelis Pavlidis, per exemple, per dir un altre nom, d'un
ja
nou
estem
nou.
Estem rebaixant una mica el nivell, no? Tant de qualitat com d'il·lusió cap a l'afició. No,
és a dir, de nou nou, perfil nou nou. Rematador d'àrea, jugador que sàpiga fer-ho bé d'esquena a porteria, fixar centrals. Digue'm algú més bo que Pavlidis que puguis fitxar.
No. Amb Salmo,
no existeix.
Per tancar la carpeta del nou, queda un mes de mercat de fitxatges. Si la cosa no es desencalla, ens hem d'esperar o hi ha la possibilitat que el Barça vagi a la desesperada per Julián, o en cap cas mai el Barça perd el cap per fitxar l'argentí?
A veure, tinc la sensació que el Barça està disposat a fer algun pas més per Julián, però això ha de ser el propi Julián qui ho mogui, qui ho sacsegi. Com et deia abans, el Barça està a l'espera de què vol fer Julián. Si Julián vol fer un gest i tensar més la corda, el Barça li farà costat. I recordo aquella frase que ja anem dient, però que em van dir al principi del mercat, és: si Julián fa un gest, nosaltres no el deixarem tirats. Doncs aquí el Barça es manté. Ara bé, també és veritat que des de, diguem-ne, gent de pes a l'organigrama blaugrana consideren que 100 milions per Julián és una molt bona oferta, que no cal tornar-se boig i que, fins i tot en aquest sentit, doncs el Mundial és una prova bastant clara d'això. Vull dir que el Barça no farà una bogeria per Julián, no tinc aquesta sensació ara mateix.
Mm-hmm. Doncs tanquem la carpeta del nou, segurament l'obrirem demà i demà passat i l'altre. Obrim, Salmo, vols parlar de la carpeta de la defensa i també de la carpeta del planter?
Sí, perquè avui, per exemple, a Hansi Flick li han preguntat si amb la baixa de Frenkie de Jong fitxaria algú pel mig del camp o necessitava algun reforç al mig del camp. Ja sabeu que Hansi Flick no és gaire partidari de tocar aquests temes amb els mitjans de comunicació, però avui ha sigut molt clar i molt contundent i ha dit: al mig del camp no em cal ningú, ja tinc migcampistes suficients. I aleshores anem a l'eix de la defensa, on hi ha aquí la mare dels ous. Perquè aquí estan, diguem-ne, hi ha dos futbolistes o dues posicions que estan vivint un càsting molt important. El primer, a l'eix de la defensa. Ara mateix, a la planificació esportiva del Barça, Gerard Martín i Pau Cubarsí són la parella de centrals titulars i n'hi ha dos de suplents, que són Christensen i Araujo. Tots estarem d'acord que tant Christensen com Araujo els acompanya un interrogant. Un interrogant que afecta sobretot a la seva fiabilitat, a la seva continuïtat i al seu rendiment. I això obre una escletxa. La primera, per Álvaro Cortés, un futbolista que ja ha arribat a un acord amb el club, que la temporada vinent estarà al primer equip, si no hi ha cap gran canvi al mercat. Per tant, Álvaro Cortés s'està prenent aquesta pretemporada com el moment per aconseguir guanyar-se un lloc. I de l'altra, al lateral dret. Perquè al lateral dret hi tenim a Eric i a Koundé. Clar, amb aquest escenari en què Frenkie de Jong està de baixa i en què Araujo i Christensen són poc fiables, diguem-ne que tots podem veure que Eric és bastant probable que acabi tenint minuts tant a l'eix de la defensa com fins i tot de pivot. I això deixa a Jules Koundé com a únic lateral dret. I aquí hi ha dos laterals drets que s'estan jugant aquesta posició d'acompanyar a Jules Koundé. Un és Héctor Fort, que la temporada passada va estar cedit a l'Elx. I l'altre és Xavi Espar, un futbolista del planter que habitualment ha jugat com a mig centre, però que amb Hansi Flick juga com a lateral dret. Un jugador que agrada molt a Flick. De fet, alguna vegada n'ha parlat com el Kimmich de la Masia, tenint en compte aquesta polivalència mig centre lateral dret. Doncs bé, avui li hem preguntat a Hansi Flick per aquest estatge de pretemporada. I Flick, ja us dic ara que està encantat per les instal·lacions, per la temperatura, pels entrenaments que pot fer, per la continuïtat que pot tenir. Però, sense venir a tomb de res, ha deixat anar tres noms damunt la taula, que són molt significatius, sobretot perquè el tercer, fixeu-vos que és el que més s'hi exté, és aquest lateral dret alternatiu.
Ibrahima és un gran talent.
L'Ibrahima Tunkara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes tres setmanes.
A lot of things more. So it's about that, what I see, what I saw in the last three weeks.
Doncs no és massa habitual, Salmo, que Flick assenyali amb nom i cognom jugadors que suposo posar-los a l'aparador i destacar-los, eh?
Bé, són els tres jugadors que s'estan guanyant un lloc de cara a aquesta propera temporada. Ibrahima Tunkara és segurament el gran talent del planter de la Masia, 16 anys, és el més jove de tots, i la veritat és que és un futbolista molt dotat tant tècnicament com físicament. Orian Goren estaria ajudant en aquesta posició d'absència de Frenkie de Jong, i després Xavi Espar. Crec que queda clar amb els missatges que està enviant Hansi Flick. Començant pel partit de Birmingham, on Xavi Espar va ser lateral dret titular i Héctor Fort va jugar a la segona meitat mitja hora i de central, mentre Brian Fariñas era el lateral dret. I després, que avui en aquesta atenció als mitjans de comunicació per part de Hansi Flick, després d'aquesta reflexió sobre Xavi Espar, li han preguntat per Héctor Fort, i la la resposta del tècnic del Barça ha estat molt més continguda que no pas en el cas de Xavi Espar.
Doncs ara poso aquests noms sobre de la taula, però abans, quan arribem a 7:45 del vespre, parlem amb un protagonista d'un altre protagonista, el fitxatge del Barça, Bissibu. Parlem amb un jugador que el coneix perfectament.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Parlem de Bissibu amb Pablo Capilla. Pablo, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
És un jugador, el Pablo, hispano-belga, que ha compartit doncs, vestidor amb Bissibu al Mundial Sub-17. És un jugador del gen Sub-18, per tant, molt jove també, el Pablo Capilla, que te hemos llamado, Pablo, para que nos ayudes a entender un poco la figura de Bissibu. Tú lo conoces mejor que nadie, o muy bien, mucho más que nosotros, y te tenemos que preguntar un poco sobre él. Y la pregunta directa, ¿es tan bueno como parece Bissibu?
Sí, Bissibu... Es un crack, a ver, es un jugador único, es un crack, tiene muchas calidades y espero que os va a enseñar todo eso.
¿Qué puede aportar al Barça, Bissibu?
Sí, yo para mí creo que sí. Al principio va a ser un poco a poco, creo, pero para mí puede aportar mucho al equipo porque tiene muchas calidades y lo va a enseñar en el campo, sin problema.
Él dijo el otro día que su jugador de referencia o su ídolo es Neymar, salvando las distancias, sí. Pero ¿se parece a Neymar, Bissibu?
Se puede parecer, sí, porque, a ver, tiene un estilo de juego, es muy, muy técnico, con mucha velocidad, mucha creatividad y sí, tiene un poco el mismo estilo, pero para mí me refiero un poco más a Yamal. Visivo un poco más al estilo de juego de Yamal, pero sí, es que es muy técnico, muy técnico.
Es más extremo izquierdo que de derecho, ¿no? Pero la izquierda es su posición natural, ¿no?
Sí. Sí, sí, pero puede jugar también de la derecha, pero mejor a la izquierda porque entra mucho en el juego y así puede hacer lo que sabe hacer.
¿Es goleador o esto le cuesta un poquito más?
Goleador no tanto. A ver, cuando sí tiene buen regate, pero es más de asistencias, creo. A ver, en el juego está muy decisivo. A ver, el pase, el último pase ahí en el campo sí que lo hace muy bien.
Uh-huh. En el Mundial Sub-17 caíste en 16avos, Bissibu fue un jugador destacado de vuestra selección, ¿verdad?
Sí, sí, a ver, es un jugador muy importante para nosotros porque es casi siempre titular y lo merece, sí.
Este es el Bissibu jugador, ahora te pregunto por el Bissibu persona. ¿Es un jugador que tiene personalidad dentro y fuera de la cancha?
Sí, tiene mucha personalidad. A ver, es un chico muy se queda en su... Es muy, muy tranquilo, la verdad. No busca problemas ni nada. Tiene su personalidad y se puede reír mucho, que es un chico muy gracioso y la verdad es un buen tipo, la verdad.
¿Es uno de los líderes del vestuario, de vuestro equipo?
No es el que va a hablar mucho durante el vestuario. Es más, está más en su cuarto, está más tranquilo, enfocado en su partido. Pero en el campo sí que hablan mucho, pero en el vestuario está más calladito y más tranquilo en su ola.
Desde que ha fichado por el Barcelona, por el Barça, ¿habéis hablado por mensaje, por llamada?
Aún, a ver, por llamada no, pero por mensaje sí, por dar las a ver, felicitaciones, que es un orgullo para mí ver mi amigo fichar en el primer equipo de Barcelona, es una locura, un sueño, y sí, habemos en mandando mensajes y ya.
¿Te ha invitado a Barcelona a ver algún partido ya o aún no?
No, aún no, porque está todo nuevo aún y ya veremos si aún un día vamos a ir a ver un partido de Bissibu, ojalá.
Pues Pablo Capilla, jugador del Gen Sub-18 i company de Bissibu al Mundial Sub-17 amb la selecció de Bèlgica, gràcies per atendernos i per ajudar-nos a entender pues, com és Bissibu fuera i dentro del terreno de juego. Muchas gracias.
Sin problema, gracias.
Doncs les paraules de Pablo Capilla, que coneix Bissibu, company de vestidor. Ara us pregunto per la resta de noms que ha deixat anar el Salmo, però ara tenim aquesta comunicació a 2:15 amb el Pablo pactada. I us pregunto, Marc, tu potser el tens més vist, Bissibu extrem, diu que s'assembla a Lamine Yamal, salvant les distàncies al Pablo Capilla. Què n'hem d'esperar de Bissibu aquest any?
Atreviment, en principi, perquè ha de demostrar les seves qualitats, que justament són d'extrem poderós físicament. A mi em sembla un jugador físicament molt contundent, perquè és molt ràpid i sobretot té una gambada que crida molt l'atenció, perquè és un jugador de cama llarga i és molt potent. Mm-hmm. Amb un parell de passes gairebé et condueix la pilota des del mig del camp fins a la frontal de l'àrea, i després, a banda de velocitat, té canvi de ritme. És capaç de frenar, tornar a arrencar, i aleshores és quan acostuma a deixar enrere el seu lateral. Li falta un punt de finesa en l'últim gest, i és veritat que jo el recordo de partits de la Youth League, tot i que en els últims i decisius del Bruges aquesta passada temporada, el Bruges va arribar a jugar a la final de la Youth League contra el Real Madrid. Uh-huh. Ell era el suplent de Tian Koren, que és un extrem eslové més jove encara i molt delicat tècnicament, d'aquests que va cap a dins, que s'associa amb els migcampistes, i el titular era Koren. No sé fins a quin punt també, Marc, perquè no volia renovar.
Sí, crec que aquí també hi havia una
però
part.
Però Koren és molt bo, també. És un estil molt diferent d'extrem, perquè Bissiu és més poderós físicament, és més ferotge en les desmarcades i a l'hora de buscar situacions d'un contra un, i Koren és un jugador, això, molt més finet tècnicament, per anar cap a dins, per fer de 10, també.
Si no m'erro, Salmo, ha costat 8 milions, eren?
8 milions i mig, i el Bruges conserva un 20% dels drets del futbolista. Estava bé escoltar l'entrevista amb el Pablo, perquè Bissibu, diguem-ne, on el Barça decideix finalment que vol atacar Bissibu és el novembre del 25, en aquest Mundial Sub-17 de Qatar, quan Bissibu juga amb la selecció de Bèlgica. El Pablo era també en aquest vestidor amb Bissibu, i allà és quan Deco i el seu equip de scouting decideix, després de veure Bissibu, atacar-lo definitivament. Comencen aleshores la negociació, és una negociació complexa, perquè era un dels talents del Bruges, que a més acabava el contracte, i d'aquí tot això que t'explica el Marc també de la Youth League.
A veure, Susi, més enllà del vessant esportiu, que és molt important, també hi ha el vessant econòmic. Moltes vegades al Barça se li ha retret que sempre fitxa el que deia Núñez, no? Fitxatges de la portera, no? En aquest cas, inverteixes 8 milions en un jugador semidesconegut, que si surt bé t'apuntes la medalla, si surt malament tampoc és una inversió que diguis ens hem hipotecat.
Sí, però és que a més penso que per la descripció que ha fet el Marc, de les seves característiques, és un perfil que no té el Barça, és a dir, un extrem que sigui tan potent físicament, que a vegades és anar-se'n per velocitat. Això el Barça, excepte la Lamine Yamal, que a vegades en jugades puntuals no ho té. Per tant, em sembla que 8 milions per aquest perfil que et pot crear superioritats en determinats moments, em semblen ben invertits. Tampoc amb el que s'ha arribat a gastar el Barça amb altres fitxatges, no de la portera, sinó com que han vingut com a grans estrelles i que no han acabat fructificant, em sembla que 8 milions per un nano jove estan ben invertits, perquè és molt possible que els pugui recuperar encara que la cosa no surti bé.
A veure, Susi, parlem amb tu de la defensa del Barça. Tu eres defensa expeditiva. Hi ha gent que ha patit les teves entrades a l'alçada del genoll. Va retirar més d'un. No, era més fina i era com la Koeman de Girona. Parlem amb tu de la defensa, amb els noms que ha deixat en el Salmo. Aquest Álvaro Cortés, Xavi Espar, que és mig centre però s'ha ofert a jugar de lateral. L'altre dia va dir que ell per jugar al Barça juga on sigui. Eric García, que també podria ocupar aquesta posició competint amb Koundé. Aquesta nova defensa del Barça amb les incògnites d'Araujo i de Christensen, com la visualitzes de cara a l'any que ve?
Jo, les grans incògnites per mi són Araujo i Christensen, per una qüestió també de to físic i de lesions. Són jugadors que es lesionen habitualment i que, a més, Araujo potser no tant, però Christensen ja té més edat i això els pot condicionar moltíssim. Per mi, Eric, si jo fos Eric no patiria gens, perquè tindrà minuts sí o sí, en tindrà, perquè o jugarà de lateral, o jugarà de central, o jugarà de mig centre, on faci falta. Veig o em dóna la sensació, en Salmo segur que ho sap millor que jo, però em dóna la sensació que ara mateix Xavi Espar està per davant d'Héctor Fort, ha tornat de la sessió, però per les característiques, pel que sigui, a Flick li convenç més Xavi Espar, per tant jo el veuria més al costat de Koundé, i a la banda esquerra es parla, no?, que tornarà Joao Cancelo.
Uh-huh. Com està Salmo el tema Cancelo?
A l'espera, està tot enllestit, és només qüestió de deixar passar dies.
Digues,
per resoldre el tema fiscal.
Bé, per tant, tornarà, i Valdé, que comença a estar lesionat, jo ja diria una mica massa, va acabar amb molèsties l'any passat, ara torna a estar amb molèsties, per tant, no sé aquí si el fet de que pogués venir un central tornaria a reubicar a Gerard Martín a la banda, o seria una possibilitat, o si fa falta Eric pot tornar a jugar de lateral esquerre o d'on faci falta.
De seguida us pregunto pels altres joves, però abans, Marc, de la defensa del Barça, quina t'imagines? Et pregunto per la titular o per una defensa que pugui ser, doncs, diguem-ne, la de referència de cara a la temporada que ve.
Cobercí i Gerard Martín per allà de centrals, indiscutible i clarament. El lateral dret o bé Koundé o bé Eric.
Qui faria jugar, tu?
Jo, particularment, d'entrada, Eric.
Eric García per davant, sí, de Koundé, eh?
Sí, sí. Ara mateix, si tal i com van acabar la temporada, després una altra cosa és el que pugui veure Flick en el dia a dia dels entrenaments. Però per mi seria Eric, Cobercí, Gerard Martín i el lateral esquerre, ara mateix, és que només hi tens Balde o algú del filial.
Cancelo, si s'acaba confirmant.
Ara mateix no el tens. Mm-hmm. Si s'acaba confirmant Cancelo, jo jugaria amb Cancelo. Mm-hmm. Jo faria Eric, Cobercí, Gerard Martín, Cancelo. Aquesta seria la meva línia de 4, sí, preferida ara mateix.
Araujo, Salmu, continua tenint nòvies arreu d'Europa o l'interès ha baixat una mica en els últims mesos o anys?
Bé, home, ha anat baixant, ha anat de capa caiguda, perquè pensa que hi va haver un moment on Araujo era gairebé l'epicentre del futbol defensiu, i ara mateix és un futbolista que no ha tingut gaire èxit les dues últimes temporades. El Barça esperaven que el Mundial pogués ajudar a generar-li una mica de cartella en aquest sentit, i tampoc així. Per tant, si no hi ha cap gran canvi, Ronald Araujo es quedarà al Barça.
A veure, Marc, dels joves que has vist en aquesta, no diré gira, en aquest stage a Birmingham, n'hi ha algun que diguis, mira, aquest ja m'ha ensenyat maneres i crec que tindria forat, no per ser titular, però ser un element de rotació del primer equip?
És que són partits, clar, de pretemporada. Jo no els he pogut seguir tant al Barça Atlètic i em falta informació, sincerament, per poder-me pronunciar i dir, mira, aquest segur que s'establirà el primer equip. No arribo a tot i no tinc temps de veure el Barça Atlètic. Aleshores els he vist coses i de seguida veus com interpreten el futbol i que són escola Masia. Per exemple, Xavi Esparte és molt evident aquesta facilitat que té sent un lateral que pot anar cap a dins, i per això les comparacions amb Kimmich o Philipp Lahm, aquesta percepció d'un jugador que pot ser lateral però que pot ser un migcampista més i que sap veure tot el que l'envolta en tot moment, això és molt de Masia i m'agrada. Xavi Esparte en aquest sentit penso que pot tenir recorregut perfectament. Ebrima Tunkara, tot i ser de Mataró, va créixer a Mataró, de fet, al barri de Cerdanyola, que és el que està a l'altra punta de Rocafonda. No el tinc tan vist. Sí que li he vist algun partit en directe, fins i tot de juvenils, i a mi el que em va impactar d'entrada és el seu potencial físic. És un jugador que quan rep a dins i arrenca és molt difícil de frenar, perquè gira bé i és una força de la naturalesa. A nivell tècnic crec que és correcte, però que podria millorar. I els noms que abans comentava en Salmo em semblen interessants i m'agradaria veure'ls més sovint al primer equip, per què no?
Susi, algun jugador jove que t'hagi agradat especialment en aquesta pretemporada?
A mi Xavi Espar és el que ja havia jugat i ja havia entrat en dinàmica del primer equip, però penso que sí que ha fet una passa endavant i que realment aquesta interpretació del joc, aquest poder-se incorporar, fer sortida de 3, amb ell jugant per dins o per fora, indistintament, penso que és el jugador que millor capta la idea que vol Flick de sortida de pilota, sobretot. I la resta és que han jugat pocs partits i minuts d'aquests no de les escombraries, però de mitja part, que no, tampoc acabes de veure massa.
No,
que...
no m'heu dit cap dels dos, Abdelkarim, que com a davanter centre podria ser un recurs, també.
Va tocar dues pilotes i va fer dos gols.
Bé, mira.
És el perfil que deies, sí, abans, o sigui, de dir algú del filial que sigui pugui entrar, aquest nou més clàssic, sí, i que pugui tenir aquest minuts durant la temporada.
Exacte, sí, sí.
Abdelkarim, Salmu, el seu futur és estar a cavall al primer equip i al Barça Atlètic o estar més en dinàmica del primer equip?
En principi, és veritat que el Mundial i la seva presència al Mundial i la seva participació ha alterat la mirada que tenia el Barça sobre ell i li ha fet pujar galons. A priori és un futbolista que ha d'estar aquesta temporada al Barça Atlètic, però amb un paper preponderant i assenyalat, i és un jugador que se'l considera que pot tenir recorregut del primer equip. Ara bé, la situació del nou està com està i de moment Hamza està sabent aprofitar aquesta escletxa d'oportunitat que està sent aquesta pretemporada.
Molt bé, doncs alguna cosa més, Salmo, des de Birmingham?
No, res més.
Tu ja tornes cap aquí, també, eh?
Sí, senyor, ara me'n vaig cap a l'aeroport.
Has fet la maleta, que abans m'has dit que l'estaves fent?
Mira, em queda el Quantum i alguna cosa més, però pràcticament ja ho tinc enllestit.
Habitació austera, eh? Veig aquí les imatges d'Esport 3.
Bé, no, més que tranquils. Per la setmana de feina que hem tingut aquí, tot perfecte.
Molt bé, tens bon color de pell, lladre.
No serà del Regne Unit.
No, bé, no, veritat, però potser abans has fet vacances, o no?
No.
Les fas ara, eh?
diguem-ne que sí, que aquesta setmana no estic com la Susi, però pràcticament, saps què t'ho dic?
Molt bé, doncs el Ramon Salmurri, que ha cobert aquest estaix de... No, no és moment de divan, amb el Salmo no ho fem, només amb els tertulians. Gràcies al Ramon Salmurri per la cobertura d'aquest estaix del Barça a Birmingham, cobertura excelsa, com sempre, a Catalunya Ràdio. Salmo, bona tornada i bones vacances.
Adéu, que vagi bé.
Un minut i arribarem a 8:15 del vespre, i a tot plegat, què hi diuen els oients? A veure, Roger Bosà, una persona també que ha de fer vacances encara, estàs més blanc que la llet?
Sí, encara no, o què?
No, no, aquest color...
A mi se m'ha dit que no estic tan blanc, eh?
Tu pots arribar a estar gairebé com Quique Guasch.
Intentarem.
A veure, què preguntàvem als oients i què estan responent?
A veure, preguntem com s'ha de resoldre la situació del Nou. Flick ha dit que s'ha de resoldre aviat i oferim avui en aquesta enquesta quatre opcions. Buscar una alternativa amb tota per Julián, Lamine Fals Nou o renovar Ferran. Doncs guanya buscar una alternativa amb el 44% de després, el 33% creu que s'ha d'anar amb tota per Julián, el 14% veu a Lamine de Fals Nou i només el 9% creu que el Barça ha de renovar Ferran. En Damià Feixa es diu Julián ni parlar-ne, per car i sobrevalorat. A partir d'aquí, el que faci Flick ben fet estarà. En Macià Nicolau fa broma, diu renovar Ferran, Lamine de Fals Nou, buscar alternatives, apostar per Hamza, recuperar Luc de Jong, posar la porta de nou a l'estil Romario, qualsevol cosa menys seguir insistint en Julián, perquè el seu rendiment no és justifica el preu pagat a i reforçar la defensa, també diuen Marcià Nicolau. En Jota Alfonso diu clarament buscar una alternativa, fa falta un davanter per suplir Lewandowski, Julián no és aquest perfil, i si no en poden fitxar cap, doncs potser podrien donar una oportunitat a Hamza. En Pere Alzina diu Julián ni regalat, si es busca un nou cal portar un nou, i l'argentí no és cap nou ni tampoc és golejador. En Jaume diu abans renovar Ferran que no pas fitxar Julián, o en FCB per sempre, que aposta per l'opció de Fals Nou, i aquí veu a Fermín, diu Fermín de nou.
Fermín de nou, Marc, el veiem o una mica una marcianada?
Jo no l'acabo de veure, tot i que per mi és més davanter que migcampista. És a dir, a mi m'agrada Fermín perquè trenca, és a dir, no el veig com un interior escola Barça, per entendre'ns.
Mm-hmm. Més arribador, potser,
per,
no?
Per mi és més davanter que migcampista, i a mi m'agrada menys que la majoria de la gent, com Gavi, em passa una mica el mateix, però té les seves virtuts, que bàsicament estan enfocades a aquesta agressivitat en la desmarcada i el timing per entrar a l'àrea, i després que és un jugador amb una mirada vertical, això molt interessant.
Molt bé, doncs gràcies, Roger Bosà. 14 adeu. Minuts, ja arribarem a les 8 del vespre. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de l'Espanyol. Ja ho sabeu que el jugador de moda de l'Espanyol és Marcos Fernández. Marxarem cap a Ceuta per parlar amb un periodista del Faro de Ceuta perquè ens ajudi una mica a disseccionar doncs, com és aquest davanter que ha marcat 3 gols en aquesta pretemporada amb l'Espanyol, i també parlarem del calendari de la Lliga F.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Ui, quin fred que m'ha agafat.
Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
i de sobte es fa el silenci,
que no és mai bon senyal.
Esdevenir un viatge a la mort.
És un malson, és com ara ser enterrat viu.
Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
Música catalana refrescant i emergent.
Els dissabtes a les 6 de la tarda...
Sona Nou.
Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
Escolta'ls abans que ningú.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
4 minuts per sobre de 3 quarts de 8 del vespre. El nom de moda a l'Espanyol és el de Marcos Fernández, 23 anys, de Cambrils. Ha passat pel Nàstic i pel Betis, fins que l'estiu passat va fitxar per l'Espanyol. La temporada passada va jugar cedit al Ceuta, on es va reivindicar amb 14 dianes en 35 partits. Aquest estiu torna a l'Espanyol, on en principi partia com a fons d'armari, però és una de les sensacions de la pretemporada dels blanquiblaus, amb 3 gols en 5 partits. Parlem amb ell, amb Brooks Bill, company del Faro de Ceuta. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Compañero del Faro de Ceuta, que ha seguido seguro las evoluciones de Marcos Fernández, de este delantero, que el año pasado en el Ceuta lo hizo muy bien, 14 goles, y que está destacando en esta pretemporada con el Español. Brooks, no lo teníamos ubicado a Marcos Fernández, temporador el año pasado en el Ceuta, 14 goles, en un equipo que, bueno, tampoco estaba destinado a luchar por cosas importantísimas. Temporador, ¿no?
Sí, y tanto que fue así que yo incluso me atrevo a decir que fue uno de los principales motivos por los que al final el Ceuta terminó logrando esa permanencia tan histórica y que tanto se ha celebrado en la ciudad autónoma, ¿no? 14 goles para colocarse entre los mejores anotadores de toda la categoría y que sin duda pues dieron un impulso importantísimo al Ceuta, que yo no me quiero ni imaginar cuál sería la situación sin los goles de Marcos.
A ver, para quien no lo tenga visto, ¿cómo es? ¿Qué tipo de delantero es Marcos Fernández?
Bueno, pues un delantero que no se puede catalogar como un 9 puro, ni mucho menos. Tampoco tiene una envergadura imponente a nivel físico, pero sí que es cierto que es un delantero muy del gusto de José Juan, sobre todo, y que yo creo que va a encajar en este Español. Un delantero muy móvil, que va muy bien al espacio, un delantero que prácticamente se cocina las acciones él solo, aunque sí que es cierto que también tiene gran capacidad para el remate y bueno, también se maneja muy bien con ambas piernas. Es un amplio abanico de cualidades que tiene Marcos y que ya digo que ha casado muy, muy, muy bien en el esquema de José Juan.
Por tanto, tú lo ves jugando en primera división, se está incluso diciendo que podría ser el 9 titular del Español. ¿Tú lo ves como jugador consagrado en primera división o titular en primera división?
Titular todavía tendría que ver si cómo se le da, ¿no? Pero creo que al menos se merece la oportunidad de que pueda aprobarse a las órdenes de Manolo González, y yo creo que al menos una alternativa debe ser. Eso sí, que tenga sus minutos para no cortar su progresión, que yo creo que puede ser muy buena.
Ah, nos has hablado de la vertiente futbolística del jugador. Tú supongo que tienes contactos en el vestuario del Ceuta. ¿Cómo es como persona? ¿Qué te dicen sobre él?
Sí, muy buen chico, la verdad, y buen compañero. Sí que es cierto que además, pues igual que en el campo hace feliz, en la calle también, porque ya sabéis que aquí en Ceuta, la ciudad autónoma, pues hay mucha cercanía, ¿no? Que es algo que hace a Ceuta tan especial, ¿no? Que prácticamente en la calle te encuentras con los jugadores, entonces la cercanía es total y Marcos también, ¿no? Sí que es cierto que hubo una vez donde hubo un pequeño encontronazo con el presidente a raíz de esas polémicas declaraciones en las que, digamos, que se quejaba de los desplazamientos, le respondió Luay, pero bueno, al final todo quedó bien, y bueno, al final Luay como para quejarse después de que Marcos respondiese en el campo.
Muy bien, pues Brooks Bill, compañero del Faro de Ceuta, gracias por atendernos y por ayudarnos a conocer un poquito más a este jugador de moda del Español, ex del Ceuta, que es Marcos Fernández. Gracias y buenas tardes.
Gracias, compañero, seguimos pendientes de Marcos.
Costa, amb Sergi Camps.
Doncs Marcos Fernández, 14 gols l'any passat amb el Ceuta, un equip que va lluitar per no baixar, es va salvar finalment. En aquesta pretemporada, Marc, 3 gols, per tant, escolta, en 5 partits. Per tant, no pinta malament, l'Espanyol no va sobrat de gol, per tant, potser Marcos Fernández es pot fer un lloc en la davantera perica.
És una possibilitat, perquè a més aporta coses que no tenen ni Quique ni Roberto. És un davanter d'un perfil molt diferent. És un davanter amb molt bona desmarcada, molt àgil a l'hora de definir, treu rematades en poc espai, i és d'aquests davanters que també crec que funcionaria molt bé amb una altra punta de referència perquè treballés contra centrals i ell poder aprofitar aquestes desmarcades, aquestes caigudes de segona línia. i penso que pot tenir una temporada amb l'Espanyol per demostrar que té nivell primera divisió. Al final, si fas gols a segona, és més difícil fer-los a primera, però és un jugador que demostra cert instint de cara a porteria. I això és més difícil d'entrenar i penso que ell ho té.
La davantera de l'Espanyol, Susi, un dels factors que van complicar la temporada passada de l'equip de Manolo González va ser la seva falta de gol. Tenim a Quique García, tenim a Roberto, ara se suma Marcos Fernández. Creus que la davantera de l'Espanyol aquest any farà un pas endavant o patirem?
Per mi és necessari que es quedi a la primera plantilla i que li disputi ara mateix a Quique la titularitat, perquè Roberto sí que és veritat que quan va venir el primer any de sessió, el primer dia va marcar un gol i va semblar allà que ens obria moltes expectatives, que jo diria que no s'han complert, i que és un jugador que batalla molt, però com deia Marc, no, al final crec que no té gol, Roberto, que és un jugador de lluita, que fixarà centrals, que lluitarà molt, que es partirà la cara per qui sigui, però no acaba tinguent gol. Quique és un jugador que té 36 anys, crec.
Sembla més gran, però té 36 anys.
Però vull dir que és un jugador que no li pots demanar que jugui tota la temporada, que sigui el teu nou de referència. Per tant, necessitaràs un perfil golejador. Sembla ser que Marcos Fernández aquest instint el té, per tant, a mi em sembla bé que es quedi i fins i tot que li disputi la titularitat i potser comença a titular, perquè ara Quique està lesionat, vull dir que podria ser que fos el davanter titular de l'Espanyol.
Poado algun dia tornarà també, Marc, és un jugador que té gol. T'il·lusiona aquest nou Espanyol amb Monchi als despatxos? Que està fitxant jugadors que tampoc són massa coneguts, però dius, home, si els fitxa Monchi, potser surten bé.
Monchi té una trajectòria que l'avala. Per exemple, en el cas de Hartman, a mi m'agradava molt el Feyenoord, un lateral de perfil molt diferent a Carlos Romero, perquè ell és més de recorreguts exteriors, amb molta potència física per arribar a centrar o xutar. En canvi, li costa més aquesta percepció que dèiem per anar cap a dins, cosa que Carlos Romero tenia dominadíssima.
Superbé.
A l'hora d'anar a dins, combinar, fer una paret, això ho tenia molt ben establert l'Espanyol amb Carlos Romero. El problema amb Hartman, per exemple, és que va tenir una lesió molt greu de genoll i el Barley no ha tornat a ser el mateix que en els seus millors moments el Feyenoord. Però jo el recordo i comentar-li partits i tenir-lo apuntat com un dels laterals més prometedors d'Europa fa molts anys ja, a veure si pot recuperar aquest nivell. I el cas de Calatrava, per exemple, és un fitxatge que sí que m'il·lusiona, perquè l'Espanyol és un equip que li costa molt la generació de joc ofensiu, li costa molt, sobretot per dins, tenir jugadors amb talent, amb visió de joc, amb qualitat de passada, i penso que Calatrava, que també pot jugar obert a banda, a la dreta, sobretot, per anar cap a dins amb la seva esquerra, però de 10, penso que és un futbolista, un interior mitja punta Calatrava, que pot ajudar a millorar aquesta dinàmica ofensiva de l'equip, que moltes vegades havia quedat en poca cosa. L'Espanyol ha sigut un equip amb ben pocs recursos ofensius i necessitava algú a dins amb el talent de Calatrava.
Abans de les 8, un apunt de la Lliga F. Perquè ja tenim horari de la primera jornada de la Lliga F. El Barça arrenca la Lliga rebent el Tenerife el 30 d'agost a les 7 de la tarda. L'Espanyol visita el camp de l'Eibar dissabte 29 d'agost a les 5. I el Badalona Women jugarà contra l'Atlètic Club a l'Ezama el 30 d'agost a les 12 del migdia. A veure, Susi, en vam parlar l'altre dia amb tu també al Club de la Mitjanit sobre la nova temporada del Barça. Demà el Barça inicia un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. El Barça segurament és el clar favorit per aquesta Lliga F. L'altre dia sentíem un speech del Pere Romeu en la primera jornada després del retorn de les jugadores i deia que està convençut que són el rival a batre, que està convençut que poden tornar-ho a guanyar tot, però que també reconeix que hi ha un canvi de cicle. Per tant, haurem d'encabir les noves peces i, sobretot, intentar oblidar una mica el passat tan gloriós que ens han donat jugadores com Alexia, Mapi o Navalla.
Home, és obvi que és l'equip a batre, només faltaria. Fins i tot amb aquestes baixes és la millor plantilla i el millor equip que hi ha a la Lliga F. S'estrena contra un rival que tradicionalment no és el que millor li va, sempre li ha posat problemes al Tenerife, fins i tot aquí en el Johan, per tant serà una bona pedra de test, però crec que aquí a la Lliga Espanyola no hi haurà rival per al Barça. Altra cosa, crec que també ho vam comentar, és Europa. A mi m'agrada que hi hagi una mica de dispersió de jugadores, no? I que el nivell en general pugi i que hi hagi 3, 4, 5 equips que a priori diguis, home, no sé qui es postula així clarament com per ser el campió de la Champions. Per tant, és obvi que hi haurà un canvi de cicle, És cert també que ja el va iniciar l'any passat, perquè moltes jugadores del B ja van entrar en dinàmica del primer equip i fins i tot van començar i van acabar sent titulars i tinguent dorsal del primer equip. Per tant, el cicle, el canvi de cicle s'ha iniciat. Fa bé Pere Romeu també de no destensar les jugadores, de dir que seran el rival a batre, que tenen tot per fer, però que alhora serà difícil. Uh-huh. I per tant, crec que aquest estaix també serà una cosa nova que feia temps que no feien, que també els anirà bé per veure de la importància d'aquesta lliga que comença.
L'Espanyol ha renovat l'equip de dalt a baix, per tant,
10, 11,
és un projecte nou, d'alguna manera,
totalment.
El de l'equip de Salamonforte. I el Badalona Women, que es va salvar amb certes garanties, no va patir fins l'últim dia, que aquests equips humils a vegades doncs, estan allà al llindar. Què n'esperes tu de l'Espanyol i del Badalona Women? El Badalona Women, recordem que podria tornar a jugar a partir de l'octubre, si tot va bé, a Badalona. Per tant, no hauria d'exiliar-se d'alguna manera a Palamós.
A mi m'ha fet il·lusió el fitxatge de Vicky Losada, que tornés aquí a Catalunya, que és una jugadora amb molta experiència, que els hi aportarà molt, tant a dins com a fora del camp. En aquest aspecte penso que totes les jugadores del Badalona Women, que són bastant joves, tindran molta sort de poder compartir vestidor amb ella i aprendran molt i per tant i crec que en moments de dificultat també els hi pot donar un plus que fins ara no tenien. I l'Espanyol doncs està per veure, espero que l'Espanyol no pateixi tant, tot i que es va salvar a falta de 3 jornades, crec recordar, que no pateixi tant, que l'Espanyol històricament ha estat un club punter i que a mi m'agradaria que aquest projecte que porten la Sara Monforte i la Marta Cubí estigués almenys de la meitat cap amunt. Crec que elles tenen condicions de sobres i segur que els fitxatges que han fet és per estar en aquestes posicions.
Doncs arribem a les 8 del vespre. Susi Sala, Marmayola, gràcies per acompanyar-nos en aquest Tot Costa de dilluns, dia 3 d'agost. Ens veiem la setmana que ve. Ens actualitzem. Amb el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de la informació general, deixa'm preguntar-te una qüestió que ens preguntava el Macià Nicolau, un oient. Ens deia que, escolta, això del davanter central del Barça, es podria trobar una alternativa i era entre recuperar Luke de Jong o posar la porta de fals nou estil Romario. Tu amb quina de les dues alternatives et quedaries?
Mira, m'has enganxat ben ben fals, eh?
Sí, eh? Ja és la gràcia d'aquest espai. No t'han avisat, que
no
passaria això.
No m'han avisat gens.
Doncs cada dia et faré una pregunta vinculada al futbol.
Doncs vindré ben preparat.
Perquè em consta que ets molt futbolero.
Molt, molt, molt. Molt,
eh? Molt bé, doncs vinga, te la prepares i demà ho tornem a intentar.
Doncs va, demà et responc.
Per on passa l'actualitat general aquesta hora?
Escolta, pendents d'aquest incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, les tempestes han obligat els bombers a retirar els efectius que hi treballaven. La pluja pot ajudar a frenar les flames, però el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls fan massa perillosa l'actuació sobre el terreny, per això els bombers continuaran monitorant l'evolució del foc a l'espera de poder-hi tornar demà, mentre es manté també l'alerta als excursionistes perquè abandonin aquesta zona. Per això ha enviat un missatge, és alert, com explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
I aquest incendi doncs, pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat.
Al marge d'aquest incendi, avui és un dia de contrastos a tot el país perquè l'actual ha afluixat una mica, això ha permès rebaixar el risc d'incendi, però compte perquè s'ha activat el pla Inuncat per pluges intenses. Les tempestes, de fet, ja han descarregat amb força a diferents punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. S'han registrat precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. També alguns episodis de calamarsa i esclafits, i a Solsona, la Pedregada, ha causat danys en alguns vehicles. Aquest episodi de precipitacions intenses es mantindrà fins demà. I es preveu que guanyi intensitat, sobretot al Ripollès, a la Garrotxa i Osona, on el nivell de perill passarà de moderat a alt. Avui, al Catalunya Vespre, també recollirem l'última hora de la crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol assegura que cap informe del CNI va alertar de la magnitud d'aquesta crisi, però avui la ministra Robles s'ha desmarcat de la posició del govern espanyol, ha anat més enllà, ha demanat explicacions al Marroc. I deixem que acabi amb una notícia d'última hora que acabem de saber. Els Mossos investiguen una agència de viatges de l'Escala per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones han presentat una denúncia. Hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. Ho estem treballant per ampliar-ho.
Déu-n'hi-do. Doncs amb el Marc Güell, més informació a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. I prepara't la pregunta. Cada dia, Marc, et faré una pregunta
Ostres.
Més o menys intel·ligent, més menys que més, sobre el món de l'esport. A veure la teva cintura com a periodista, a veure si te n'en surts.
A veure si m'hauré de passar al Departament d'Esports, ara.
Segur que ho faries molt bé. Va, gràcies, Marc.
Que vagi bé. Adéu.
Pop-up Vespre.
I del Marc Güell, el Joan Fitó. Joan, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Què hem fet fins ara al Tot Costa i què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
Doncs mira, la paraula seria show, el show de Ferran, que ha parlat a la NBC d'Estats Units, que diu que no té massa clar el seu futur. Ens ho ha explicat el Salmo, també ens ha explicat com està el tema del nou. Hem parlat amb Pablo Capilla, el podeu recuperar sí. a les nostres xarxes socials, excompany de GC Visibu, tot plegat amb la Susi Sala i el Marc Maiola, i ara tens perquè ens esperen dos protagonistes, l'Iris sí, Tió i el Javier Guillén, perquè aquest any Tadej Pogacar correrà la Vuelta a Espanya.
Doncs mira, fet la falca al Fitó, fem una pausa molt ràpida de publicitat i de seguida tornem per parlar de natació artística amb l'Iris Tió, triple medallista a l'Europeu de Natació de París, i espera, perquè encara té unes proves per doncs, competir, i també, com deia el Fitó, amb el Javier Guillén, perquè Pogacar, Tadej Pogacar, el millor ciclista del món, correrà la Vuelta. Dos minuts i tornem.
Tot costa.
Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
Hola a tothom.
Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot costa. Amb Sergi Camps.
8 i 5 minuts al vespre, tot costa fins a 8:45 a Catalunya Ràdio. Parlem de natació artística perquè l'Iris Tió ha guanyat la medalla de bronze al solo lliure a l'Europeu de Natació de París. La nadadora catalana ja té 3 medalles perquè ja havia guanyat les plates al duet lliure mixt amb el Denis González i el duet lliure femení amb la Lilú Lluís. Iris Tió, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A veure, començo pel final, avui, final del programa Lliure per equips, Espanya segona, Rússia primera. Tu aquí no hi has competit, però vaja, com valores aquesta segona posició del combinat espanyol?
Doncs molt bé, o sigui, crec que realment han nedat superbé, han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot, i he de dir que Arnissi ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat, perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
Explica'm això, que dius que us han copiat. Explica'm això, com ha anat això? Us han copiat en què?
Doncs en la dificultat. Nosaltres abans de competir hem de presentar una coach card, que es diu, i allà posem com tota la declaració de tots els moviments que farem i amb totes les... tota la puntuació que té, no? I amb el total de dificultat. I durant els entrenos, allò que vaig dir que quan un entreno música que es van asseure totes les russes a mirar-nos així, doncs ens van estar estudiant, no? I van tenir una idea molt bona per una figura per pujar molta dificultat i ens han copiat. I s'ho han estudiat i de la seva a la final ho han canviat.
I això és un comportament antiesportiu, Iris, o... o què? Com ho interpretes? O és una mica ser murri?
Bueno, han fet guanyar qualsevol preu, no? Però és que realment aquí ens estan dient que liderem nosaltres la sincro i que Rússia ens copiï és com, no? Com dir-nos que posar-nos una alfombra vermella i ole, us estem copiant, saps? I, o sigui que en realitat per nosaltres és un honor i aprendrem d'aquesta situació i seguirem cap endavant.
Doncs queda aquesta denúncia feta d'alguna manera per l'Iris Tió, que és el nom del dia, avui medalla de bronze, Iris, al solo lliure, a l'Europeu, aquí a París. Sempre que es parla d'Iris Tió, tothom pensa que guanyarà l'or, has guanyat un bronze, que és un grandíssim resultat. Tu tens aquesta pressió d'haver de guanyar sempre l'or? I que, escolta, guanyes el bronze i sembla que ho has fet malament, i al contrari, no?
Ja, doncs mira, saps què ha passat? Que l'any passat vaig guanyar l'or al Mundial i és com que ara de cop he de guanyar tots l'ors, no? I crec que estic en un procés d'aprenentatge. Encara em queda molt per aprendre. Tot i així jo somio en guanyar sempre l'or. Però bueno, crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig set coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze i bueno, seguirem, no? Vull dir, clar, contra les que he competit només fan solos i l'alemana fa solo i duo, saps? Vull dir que no fa les set rutines que jo faig i bueno, doncs jo, és això, m'ha anat bé com per seguir amb ganes, saps? I de tope i vinga, i de cara al Mundial de l'any que ve, doncs a muerte.
L'or ha estat per la bielorussa Kandoshka i a la plata per l'alemanya Player i al bronze, com diem, per la Iris Tió. Has nedat amb l'himne de l'amor de l'Edith Piaf, versionada per la Celine Dion, i em sembla, Iris, que és l'última vegada que fas aquesta coreografia. Què vol dir per tu aquesta cançó, aquesta coreografia que avui has tancat d'alguna manera?
Doncs ha sigut molt especial perquè l'he tancat nedant-la en la piscina olímpica a París, on fa 2 anys la Celine Dion va cantar-la a la inauguració dels Jocs Olímpics, i jo allà quan la vaig veure ja em vaig emocionar i vaig dir aquesta cançó l'he de fer algun dia per alguna coreografia, i mira, ha sigut així la cançó que em va donar l'or l'any passat en el Mundial, i aquest any que l'hem tancat aquí li he dedicat a tota la gent que mira les Olimpiades i que li agrada l'esport, i també sobretot al meu equip i a les meves entrenadores, perquè fa 2 anys érem unes altres, o sigui, hem millorat moltíssim, hem crescut molt i estic molt orgullosa del nostre procés.
Avui aquesta medalla, ja en tenies dues, la del duet mixt amb el Denis González i la del duet lliure femení amb la Lilú Lluís, amb de moment 3 medalles que t'emportes com a botí de París. Suposo que una valoració bona, no?, de la teva participació, Iris, en aquest europeu.
Sí, molt bona. I de tot aprenem, i al final aquest any era un any d'aprenentatge on no hem competit gaire, però sí que hem estat molt a casa entrenant, preparant-nos físicament, i em sento físicament per afrontar aquest europeu, per tant estic contenta i anem endavant i aprenent del màxim d'aquesta campionat.
Uh-huh. L'última, Iris, encara et queden 2 proves, la rutina tècnica per equips demà i l'acrobàtica demà passat. Què n'hem d'esperar d'aquestes proves?
Me'n queden 3. Em queda demà el solo tècnic al matí i les que tu dius, a l'equip a la tarda i l'acrobàtica el dia següent. Doncs que anirem a tope, no? Perquè no tenim res a perdre, i tenim moltes ganes de demostrar tot el que hem estat treballant aquesta temporada.
Molt bé, doncs, Iris Tió, de moment triple medallista catalana a l'Europeu de Natació de París. Tant de bo, doncs, en pugui sumar alguna més. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Quatre minuts, arribarem a 9:15 del vespre, sortint de la piscina i pugem a la bicicleta. Una de les notícies del dia, Fitó, és que avui s'ha confirmat que Tadej Pogacar correrà la Vuelta.
Una gran notícia, una Vuelta que arrencarà aquesta temporada el 22 d'agost i ho farà a Mònaco. Acabarà aquest any el 13 de setembre a Granada, aquest any no acaba a Madrid, i a Mònaco, precisament, hi viu Tadej Pogacar, és el lloc de residència del ciclista eslové. De fet, hi fa moltíssima vida Pogacar a Mònaco.
Tota la vida que es pot fer a Mònaco, que tampoc seria el lloc
però
més...
Però com que hi ha un grup d'esportistes d'elit que van molt en bicicleta a Mònaco, Carlos Sainz, per exemple, és un exemple, doncs fa molta vida a través d'aquest grup d'amics que surten plegats en bicicleta. Va acabar el Tour fa uns dies. Pogacar només ha corregut una edició de la Vuelta en tota la seva carrera, només una, la del 2019. En aquella edició va acabar tercer, va guanyar la Vuelta Primoz Roglic, el seu compatriota, segon va ser Alejandro Valverde. El 2019, amb només 20 anys, aquella edició tenia 20 anys, Pogacar ja va guanyar 3 etapes. Aquest any, doncs, 7 anys després, hi tornarà a córrer la Vuelta Tadej Pogacar.
Ara parlarem amb el director de la Vuelta, però abans, Fitó, com és que Tadej Pogacar corre avui la Ronda Espanyola?
Doncs mira, senzillament perquè segurament aquest any és el tour més fàcil que ha pogut córrer Pogacar. Li ha tret més de 6 minuts a Remco Evenepoel, i el que et deia, surt de casa seva, surt de Mònaco. Per tant, aquest al·licient, doncs, és important per Pogacar, i perquè pot trencar rècords a la Vuelta. Pogacar, en cas de victòria, sumaria diverses fites. Només 3 ciclistes han guanyat Tour i Vuelta el mateix any. Chris Froome, el 2017, Bernard Hinault, el 78, ens n'hem d'anar fins l'any 78, i Jack Anquetil, el 63. Per tant, serien rècords, o s'afegiria Pogacar en un grup de ciclistes, doncs, molt assenyalat. A més, només 8 ciclistes han guanyat les 3 grans, Gir, Giro, Tour i Vuelta, Pogacar seria el nouè, entraria en aquest grup de ciclistes, doncs, que per exemple hi ha Eddy Merckx, Vincenzo Nibali, el mateix Chris Froome o Jonas Vingegaard. Tot plegat per seguir fent història. Pogacar té 5 Tours, té un Giro i ara vol guanyar, doncs, la que seria la seva primera Vuelta.
I com dèiem, tenim en línia el director de la Vuelta, el Javier Guillén. Javier, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Escolta, la notícia del dia, Tadej Pogacar correrà la Vuelta. Escolta, com ho heu aconseguit, això?
Bueno, la noticia yo diría que es notición. La verdad es que para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Bueno, nosotros conseguirlo, yo creo que al final un poco es la ambición del corredor, el querer seguir sumando carreras a su palmarés. Hoy por hoy su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir, así que tampoco nos preguntamos mucho cómo lo hemos hecho, porque yo creo que lo ha hecho él todo, más allá de entender y alegrarnos de que está aquí, que eso es lo que más nos importa, ¿no? Que la afición española pues va a poder disfrutar del mejor corredor del mundo.
L'últim dia al podi li van preguntar, escolta, correràs la Vuelta? I ell va dir, ja ho veurem. Amb quan s'ha desencallat la decisió? Perquè ha hagut de ser molt ràpid.
Bueno, yo creo que sobre todo era un proceso de ver cómo se encontraba él después del Tour. Un proceso que es tanto mental como físico, porque una carrera como el Tour es muy dura en ambas circunstancias. Yo creo que él siempre ha tenido en la cabeza venir este año a la Vuelta. Lo que ocurre es que no lo ha querido anunciar hasta verse tras el Tour, porque al final el Tour es un termómetro que te genera muchísimo desgaste. Entonces, sé que la decisión la podía tener tomada desde el punto de vista de planificación, pero la decisión final tenía que terminar el Tour. Ha debido de terminar bien el Tour, lo ha terminado con ganas. Desde luego, por muy fácil que parezca que ha ganado el Tour, es un grandísimo desgaste, y por eso yo creo que tiene todavía más mérito, ¿no?, el venir a la Vuelta después de correr la carrera francesa, el Tour de Francia, que por otro lado ha sido un auténtico espectáculo donde, bueno, pues el que más ha brillado una vez más ha sido él.
Aquest any la Vuelta surt de Mónaco, això poc o molt ha ajudat. Pogacar és resident a Mónaco. Ha sigut un punt que pot haver ajudat a que Tadej Pogacar corri aquest any la Vuelta?
Yo creo que sí. La verdad es que no sé si saliendo de otro sitio hubiera venido igual. Pero es verdad que en esto del ciclismo, los viajes, los traslados, pues también afecta. Y el hecho de que salgamos de su casa, del Principado, la propia relación que él tiene con el país y con el príncipe Alberto, así como no tener que desplazarse, bueno, pues a otro punto, yo creo que todo esto ha ayudado. Además, pienso que le hace mucha ilusión a él también salir desde Mónaco, y yo creo que ha sumado. ¿Cuánto ha podido ser? Pues no lo sé, pero desde luego es un punto a favor. Yo, en broma, siempre lo decíamos, ¿no? Más fácil no se lo podemos pedir por él. Es decir, o te llevamos la Vuelta a casa o ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y bueno, pues al final parece ser que ha dado resultado.
Ara ho deies, que aquest any Pogacar ha guanyat segurament el Tour amb més facilitat dels últims anys. Això, com a director de la Vuelta, et preocupa que pugui venir i pugui resoldre la carrera la primera setmana o la deixi sentenciada molt d'hora? Us preocupa com a organització o evidentment, no hi penseu?
A ver, como organización te apetece que se decida todo en la última etapa y con la máxima rivalidad, pero todos sabemos lo que está ahí Pogacar. Ahí Pogacar es lo que es porque corre como corre y gana como gana. Si resuelve la Vuelta pronto, pues a nadie le va a sorprender, y si la resuelve tarde, pues más emoción. También es verdad que la tiene que resolver, me refiero que esto de que va a ganarla de calle, pues obviamente tampoco creo que sea acertado decirlo, más allá de que es el máximo favorito y más allá de que, bueno, pues tiene todas las papeletas para ganar, pero también es verdad que viene de correr un Tour de Francia, también es verdad que se va a enfrentar a rivales que conocen la Vuelta y que posiblemente no tengan el desgaste que él tiene, pero yo sinceramente creo que tener al mejor corredor con nosotros pues es una gran noticia, y además queremos que haga lo que hace, que son esos ataques, esas exhibiciones, ese ganar siempre, esa ambición. Particularmente no me preocupa si me das a elegir, si la tiene que ganar al principio o al final, pues que la gane al final, pero eso ya no depende de nosotros. Y luego hay otra cuestión. el corredor tiene todo el mérito del mundo. Será en el resto de corredores en los que haya que poner un poco más de presión de cara a ponérselo un poco más difícil, pero aún así yo creo que lo que vamos a tener es un grandísimo espectáculo, así que no lo vemos con preocupación, más sí que nos gustaría pues tener una vuelta emocionante.
A banda del nom de Pogacar, Javier, quins altres noms creus que poden donar-li guerra? Ja no sé si dir per disputar-li la victòria final, però sí per fer un bon paper.
Bueno, primero Roglic viene con 4 vueltas a España, que yo creo que eso es un grandísimo bagaje. No ha hecho ni Giro ni Tour y tiene toda la experiencia. También tenemos a Enric Mas, que conoce muy bien la vuelta y además se le da muy bien lo que es siempre el final de temporada. Tampoco ha hecho el Tour de Francia. Viene Carlos Rodríguez, que yo creo que también es un corredor, bueno, que tiene muchísimas posibilidades. Vamos a ver cómo está y también corre en casa. Como animador, pues vamos a tener a Wout van Aert. Y yo creo que Wout van Aert es un corredor que siempre le asociamos con las clásicas, pero desde luego la última vuelta rindió muy bien y por qué no puede estar también disputándole la general a Tadej Pogačar. Hay que ver, desde luego, la diferencia de este corredor con el resto, pues ahí está, se la ha ganado a pulso con su palmarés, pero las carreras de 3 semanas son muy largas, puede pasar cualquier cosa. Yo desde luego lo único que pido y deseo es que no haya ningún percance en términos de caídas o lesiones, y a partir de ahí, bueno, pues a ver si conseguimos que alguien se lo ponga difícil a Tadej y así tener un mayor y mejor espectáculo.
Aquest any a l'altura ha sortit des de Barcelona, a la Vuelta també passarà per terres catalanes. Javier, com es decideix que el Tour passi per Catalunya?
Bueno, que el Tour pase por Cataluña, primero hay que decir que ha sido un auténtico acierto porque ha sido un exitazo tremendo. Yo la verdad es que estoy muy contento porque me siento muy partícipe, ¿no?, de que el Tour haya podido salir de Barcelona. Era un anhelo de Christian Prudhon el poder salir de Barcelona, una ciudad pues absolutamente mediterránea, pero sobre todo muy, muy asociada al deporte, con esa, digamos, bagaje que tiene de las Olimpiadas del 92, sobre todo porque Barcelona rezuma absolutamente deporte por todos sus poros, ¿no? Además, no es hablar de Barcelona, es hablar de Cataluña, una afición que se volcó en masa. Yo lo único que puedo decir es que el Tour de Francia está absolutamente encantado de su salida de Barcelona y está claro que no se equivocó ni la ciudad, ni Cataluña, ni por supuesto el Tour de Francia cuando apostaron por ir por allí.
I vosaltres, com ho decidiu passar per Catalunya o no? Què suposa per la Vuelta passar per terres catalanes?
Bueno, per la Vuelta la verdad es que nosotros siempre tenemos ya una constante en pasar por Cataluña, saliendo de Mónaco y teniendo al Mediterráneo como eje fundamental de esta vuelta. Yo creo que era una presencia absolutamente natural. Nosotros en el año 23 salimos de Barcelona, también previo a la etapa que vamos a hacer en la provincia de Tarragona, pues estaremos en Andorra, que es otro territorio pues en el que siempre que vamos pues pasamos por Cataluña y desde luego lo vemos pues con muchísima alegría. Además, creo que en Cataluña siempre somos capaces de hacer etapas muy variadas, ya sea de montaña, ya sean en grandes ciudades. Este año, bueno, pues es una etapa donde el viento puede tener cierto protagonismo y además trabajando con la Diputación de Tarragona, pues lo que puedo decir es que tenemos mucha ilusión por parte de ambas entidades, tanto la Vuelta como la Diputación de Tarragona.
Molt bé, doncs Javier Guillén, director de la Vuelta, enhorabona per haver aconseguit doncs, que Tadej Pogačar corri aquesta gran cursa. Estarem pendents del seu paper i també de la resta dels competidors de la Vuelta que comença en poques setmanes. Gràcies, Javier, bona tarda.
Bona tarda, moltíssimes gràcies.
I no abandonem la bicicleta, Fitó, perquè també en ciclisme tenim en marxa el Tour femení, avui tercera etapa.
Sí, el que havia de ser una etapa a priori senzilla, sense canvis importants a la general, doncs s'ha convertit en una escabetxina perquè Lorena Vives, que era sí, la líder avui, ha perdut 20 minuts a la línia de meta. Avui una etapa de 156 quilòmetres amb 4 ports de muntanya. El primer port, 11 quilòmetres al 6%, al Col de la Fausil, doncs era de primera categoria. Aquí s'ha desenganxat Lorena Vives, que ha acabat perdent, com et deia, aquests 20 minuts a meta. Ha guanyat l'etapa, la victòria d'etapa, una noruega, Sigrid Hauset, de l'1X, que ha arribat amb més de 3 minuts d'avantatge respecte al grup de les principals favorites, el que ha estat el gran grup. Només s'ha quedat avui d'aquest gran grup Lorena Vives. A la general, el mallot groc és per la guanyadora de l'etapa d'avui, per la noruega Sigrid Hauset. Paula Blasi la catalana, que en principi veurem com evoluciona la ronda francesa, però pot aspirar a grans coses en aquest tour, segueix amb el mallot blanc, avui ha entrat, doncs, per exemple, amb la principal favorita, amb Demi Vollering, segueix amb el mallot blanc de millor jove, una Paula Blasi que avui, després de l'etapa, doncs, estava contenta amb aquest mallot blanc.
Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
Per què diu que el groc millor? Doncs perquè el dic, perquè Paula Blasi està en menys de 30 segons a la general de les principals favorites. Queden encara 6 dies de competició. Divendres és l'etapa important. Divendres arriben al Mont Ventoux per primera vegada. Demà també hi ha una etapa important, perquè demà hi ha una crono de 21 quilòmetres que veurem, doncs, com afecta això a la classificació en general. Una Paula Blasi que, doncs, diu que té ganes de la crono.
Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
I diràs, per què diu tu contra tu mateix? Doncs perquè els últims dies la figura de Paula Blasi s'ha vist envolta en una petita polèmica. Per què? Doncs perquè Paula Blasi té cames fantàstiques per lluitar per etapes al Tour, té cames, doncs, per poder fins i tot lluitar contra les principals favorites. Ahir, la directora de l'UAE, del seu equip, li van preguntar per què està fent de gregària Paula Blasi en aquest Tour. Per què ho està fent? És una resposta molt curta, ara la traduirem, però la sentim.
That's for us to decide and then the road will speak.
Deia la directora de l'UAE, doncs, que ho decideixen ells, qui és el líder de l'equip, la líder de l'equip, o qui són les gregàries, i que la carretera parlarà. Doncs bé, avui, un dia més, Paula Blasi ha entrat amb les principals favorites, com et deia, a 2:48 de la noruega, de la líder de la classificació general. És 13 ara mateix, Paula Blasi, a poc més de 30 segons de Demi Vollering i Ferran Prevot. Tenim una altra catalana en participació al Tour, la Mireia Benito, que en aquest cas és una mica, doncs una mica més enrere de la classificació general, és 50a, a poc més de 7 minuts de la líder de la general.
5 minuts i tanquem el programa.
Tot costa, amb Sergi Camps.
De fet, 4 minuts i tancarem la paradeta que diria el senyor Bax, un referent que el Fitó no sap ni què és, això, el senyor Bax, del bigoti, del Filiprim. Ho saps per mi? Imagina't les influències que ha rebut a Catalunya Ràdio. A veure, Fitó, acabem parlant de bàsquet perquè el Barça ha fet oficial un secret a veus, i és que Xevi Pujol és el nou director esportiu de la secció de bàsquet.
Són 36 anys els que té Xevi Pujol, experiència a Manresa, sobretot, on hi ha passat la majoria de la seva carrera, i també l'última temporada al Baskonia, va canviar Manresa per Baskonia Xevi Pujol l'estiu passat, signa per 3 temporades el que ja és nou director esportiu del Barça de bàsquet, ve a substituir a Juan Carlos Navarro en el càrrec. El Barça el va reubicar el divendres passat, doncs, en altres tasques dins de la secció. Un Xavi Pujol que, com et deia, l'última temporada ha estat al Baskonia, ha guanyat la Copa i amb una participació, doncs, prou important, perquè ha fet fitxatges durant la temporada que van propiciar que al febrer el Baskonia guanyés la Copa. Noms interessants com, per exemple, el d'Eugen Omorulli, que va ser decisiu en aquesta final de Copa contra el Real Madrid. Més enllà d'això, evidentment, amplíssima trajectòria a Manresa. És l'artífex del Manresa més divertit dels últims anys. Podem tirar enrere fins i tot el de Xichi Creus, però Manresa, ho recordarà Sergi, amb Chima Moneke, amb Silvén Francisco, amb Ismael Baco,
amb Pedro Martínez a la banqueta.
Amb el Pedro Martínez, correcte, o amb Joe Thomason. Aquell Manresa, doncs, evidentment, va lluar al Congost, va guanyar el Palau, va arribar a guanyar el Palau Blaugrana, i el més destacat és que eren noms de segona fila. Moneke arribava de la Lliga Francesa, igual que Silvén Francisco, noms de segona fila, que tots ells van acabar signant contractes Euroliga. Amb Xevi Pujol, el Barça incorpora una manera, et diria que diferent de treballar, és un perfil molt jove, no conegut...
36 anys, em deies abans.
36 anys, sí, sí. No conegut, que no ha sigut, doncs, esportista professional, com ho havia sigut el seu dia Joan Carles Navarro. Sí que havia jugat a bàsquet Xevi Pujol. Té bon ull, perquè al final la idea del Barça és, amb menys pressupost, que és el que té ara, doncs, intentar incorporar talent, i aquest talent fer-lo millor a Can Barça, tot plegat per treballar de la mà d'Alexander Sekulić. Dimecres el Barça presentarà Sekulić, primeres paraules com a nou entrenador del Barça, l'hem llegit en alguna entrevista, i tot plegat aquest duet Xavi Pujol-Alexander Sekulić, doncs, per intentar revertir els últims 3 anys de la secció de bàsquet blaugrana. Són 3 anys en blanc, el Barça fa 3 anys que no guanya res, per tant, a Costa per Xavi Pujol, aquest canvi, Juan Carlos Navarro per Xavi Pujol, per intentar capgirar aquesta dinàmica.
Doncs avui l'anunci de Xavi Pujol com a nou director esportiu del Barça de bàsquet, i el que dèiem, a Sekulic el presenten dimecres, per tant ho tindrem tot ja pamadet per arrencar aquesta temporada que ha de ser la de trencar una mica doncs, els mals anys al Palau Blaugrana en clau bàsquet. Un minut i mig, Fitó, i arribarem a dos quarts de nou. Rematem això, va.
Doncs mira, a veure, el Barça ja ha aterrat a Barcelona. Ja són els jugadors de Hansi Flick a Barcelona. Festa fins dijous. El dijous, doble sessió, no perdona Hansi Flick. El cap de setmana triangular a Udine. Els històrics estan...
Contra l'Udinese i el Nottingham Forest, eh?
Correcte.
I serà el Roger Busà i farem la cobertura corresponent d'aquest torneig al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Rodríguez.
Un triangular com el que s'està disputant als històrics. No hi és el Roger Busà, però...
perquè
avui,
no vol, perquè no vol. No vol
avui... partits del grup 1, acabats ja el Reus 3, Sants 0, l'Hospitalet 2, Sants 0, s'està jugant ara l'Hospitalet Reus, són tres partits, un triangular, el primer es classifica els altres eliminats. Per cert, avui Novak Djokovic ha demanat canviar una mica les normes del tennis. La puntuació, diu Djokovic, que els 16-6 són avorrits, que han de canviar, que han de ser a 4,
caram,
i que en partits de 5 sets, això de les avantatges, que res de res, que punt d'or i que anem per feina.
Més, seria una revolució, el que va intentar Piqué, potser ho aconsegueix Novak Djokovic. Alguna cosa més, Fitó?
Res, que veurem a Djokovic a tornar a competir a Cincinnati. Per tant, doncs, a veure si en 4, en 6, o ja ho veurem.
Joan Fitó, moltes gràcies. Ens veiem demà. Nosaltres acabem aquí al Tot Costa d'estiu d'aquest dilluns, dia 3 d'agost del 26. Ho deixem amb la Catalunya Vespre, amb el Marc Güell i companyia. Demà, més Tot Costa, més suposo que mercat de fitxatges, a veure qui serà el nou del Barça. A veure, Luis Enrique, entrenador del PSG. Ferran Torres fitxarà pel teu equip?
Pues es una muy buena pregunta.